010 Teatre. És nova formació perquè no havien treballat mai com a companyia junts, tal com es coneix així, no? És la primera vegada que us poseu en un projecte. Us presento la Martina Cabanes, que és la directora i dramaturga de Fuga de Conills, en Pau Zabaleta, que és un dels actors i també productors i tot, aquestes coses que fem les companyies, que ho fem tot.
A pulmón!
Exacte. I l'Artur Rodríguez, sí, que és un altre dels actors, una altra peça també que aquí toca fer tot, muntatge i és també DJ de l'espectacle, sí, que això us ho explicaran ells. Val? Us explico una mica per què estan aquí, perquè de cop i volta els hi hem donat un espai a Atrium. Tot va ser una mica de casualitat. Em vaig trobar a Pau en un curs de l'Obrador de la Beckett i em va dir que tenia un projecte i que me'l volia presentar. Jo en aquell moment tenia un forat de programació, curtet, petit. Però els hi vaig dir, bueno, vinga, passa-me'l i a veure el què. Quan me'l va passar i vaig veure... No, realment no coneixia la Martina, no coneixia, el Pau el coneixia però poquet, la Maria em sonava de nom, no els tenia, l'Artur per res, no el tenia ubicat. Vull dir, no és aquestes coses de que coneixes a la gent i dius, bueno, va, m'ho miro amb carinyo especial, no. Va ser simplement que em va agradar molt la proposta. O sigui, més enllà dels noms i més enllà de tot, vaig pensar que la proposta m'interessava pel que deia i m'interessava com estava explicada. També veient el recorregut que havia fet la Martina una mica, de coses tan diferents com treballar amb el Boadella i Juglars, com de cop i volta treballar amb el Javier Dolte, que tinc moltes ganes de veure com empasta això, no? Una cosa tan externa com és Boadella, màscares i comèdia de l'arte i una cosa com molt cap enfora, de cop i volta es barreja amb un Dolte, que ve a ser just tot el contrari, una cosa argentina, molt de petit treball amb els actors, molt naturalista i molt quotidià, no? I això va ser una de les coses de, ostres, si ella és capaç de barrejar això, i pel que semblava en el dossier, anaven cap aquí les coses, no? Doncs vaig pensar, uau, doncs ho vull veure, i vull veure a la meva sala, això. Res, dir-vos que d'aquell espai petit que havien de ser només 2 setmanes han crescut i n'han sigut 4. Per tant, aposto encara més fort per 010 Teatre. Ja ho veurem, no? O sigui, les ganes hi són totes. Van estrenar la setmana passada a La Planeta i els hi va anar molt bé, no?
Sí, sí.
Martina, em sap greu que estàs aquí, pobra, girant-me.
Estic con tort total, vamos, estic allò.
Té tortícolis i no d'això. Bueno, va anar molt bé i van dir que possiblement a Barcelona s'entendria encara millor, no? Que a Girona s'havia entès,
sí,
perquè no és un espectacle difícil d'entendre, entenc,
no
és molt fàcil, però que era més modern, no? I que a ciutat gran com Barcelona, doncs igual... aquí encaixava millor, veurem què és el que hi ha. Res, és un espectacle això, on barregen també disciplines, doncs, això, cosa més de tècnica de cos i treball, doncs, com hem dit, més de petit, interpretació més petita i més el detall, molt sempre des de la veritat, i amb això, amb música en directe. Durant tot l'espectacle es van posant músiques des de Bach fins a Comunars, fins a Petardeo dels anys 80.
Sí, sí, sí.
No? O sigui, de tot, per dibuixar una miqueta, doncs, aquest espectacle que parla dels nostres dies i de les nostres generacions i una mica aquesta immobilitat que tots tenim ganes de fer coses i ningú fa, no? I això us ho explicarà millor que ningú la Martina, que ja us deixo parlar, ja està.
Res, us faig 5 cèntims, gràcies Patrícia. Us faig 5 cèntims molt ràpids. La idea és... Nosaltres vam estudiar tots junts i teníem ganes de retrobar-nos. I bueno, va sortir aquest projecte, jo el vaig escriure ja fa molt temps, en una època en què m'enyorava bastant dels meus amics perquè estava treballant a Buenos Aires. I els vaig escriure un espectacle i quan vam tornar doncs l'hem posat dempeus. L'espectacle, com passa sempre amb aquest perfil d'espectacle, que és més un retrat que una història argumental en el sentit d'un thriller, ha begut també molt d'ells. Hem treballat també a partir d'un text fet, però sí que llavors a partir de les habilitats de cada actor doncs s'ha acabat de conformar el text, no? En aquest sentit he treballat més com el Dalte que no pas com amb Juglars, que és això de fent petits estaixos, no? No ens hem pogut permetre un procés de creació de 6 mesos, sinó que amb un text fet hem fet uns assajos, ens hem tornat a separar, ens hem tornat a juntar. Ja la tenim aquí.
Bon dia.
La Maria Cirici, la que faltava a l'equip. I res, aquest retrat generacional té un punt crític, ja aquí li treu els colors, però també és una crítica amable, perquè no deixa de ser la nostra generació. Amb la qual la crítica cap a un mateix és dura, però és amable. No és una crítica, diguéssim, que faci que cap espectador se'n vagi de la sala per ara. Per ara es queden tots, riuen força i després se'n van a casa ja i donen unes voltes, no?
En concreta, què fa crítica, si podries explicar?
Fa crítica una mica... perquè em deia tothom, clar, però és que ens hem trobat un moment molt difícil, no?, com a generació. Jo sempre m'ha fet molta ràbia això de que soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Sempre he pensat que cadascú té una possibilitat d'elecció personal, no? I que la meva generació, jo a vegades considero que tenim un pànic a la responsabilitat que fa que no agafem el toro per les banyes i que fa que no ens posem en profunditat en una cosa, no? Per exemple, el personatge de la Maria de sobte diu: això no ho faria mai perquè és masclista. Bueno, clar, si em paguen bé, sí. No? És una mica aquesta dicotomia constant que tenim sobre fins a quin punt hi ha un principi que se t'aguanta més, no?, que això. I també la dificultat de prendre decisions i poder-la cagar, no? Molts dels meus amics no va relacionat amb el teatre, perquè realment hi ha amics meus tant arquitectes com caixers de súper, com gent que treballa en bars, com a tot arreu, que et diuen el mateix. És que jo he agafat les feines que m'han sortit, no m'he plantejat què volia fer exactament i he lluitat per això fins al final, no? Una mica és una reflexió sobre tot això. Els personatges sí que són tres personatges una mica que viuen com si en tinguessin 19, però ja en tenen tots, s'acosten a la quarantena, no? Es comencen a plantejar, bueno, això què? Quant temps em pot durar així, no? Com deia la Patrícia, ens diem 0-10 per la idea binària, no? Per la idea digital que té la nostra generació. Tot està amb zeros i uns. I lluitant contra aquesta idea hem posat un DJ que punxa amb una cosa que no està amb zeros i uns, que és una cosa analògica, i tot sona en vinil. Perquè li dona una cosa encara més teatral, no? Si es trenca una agulla, s'acaba el joc, diguéssim. Si es ratlla el disc, s'acaba el joc. I això jo crec que en aquest sentit és profundament teatral, lo antidigital, perquè és l'ara i aquí. Jo crec que amb això més o menys teniu una idea. No sé si vosaltres voleu fer algun apunt que ens haguem saltat.
O alguna pregunta vostra.
Si voleu fer qualsevol pregunta...
Bueno, perquè esteu retratant la generació que està arribant, exactament la crisi dels 40, vull dir, és això, no?
Sí, jo tenia un amic que va venir a veure l'obra i ens va dir: aquesta obra jo crec que parla de la frustració, no? Lo de crònica d'una frustració, diu, i a partir d'algú de 25 anys jo crec que li tocarà més a un senyor de 50 que no pas a un noi de 15, no? Diu, perquè realment la frustració, va venir una meva amiga l'altre dia de 60 anys i em deia, clar, jo estic a punt dels 60 i estic acollonida, eh? I és que, esclar, tu m'ensenyes això aquí d'aquesta frustració, clar, és el que em passa a mi. O sigui, en el fons, estar en un lloc que pensaves que no seria el teu, no? Quan fas aquest petit punt de reflexió i dius, ostres, jo em veia en un altre lloc. I aquestes perspectives les anem fent sempre, tant quan en tens 30, com quan en tens 40, com quan en tens 50. En aquest sentit és més la frustració, el fet de no estar on volies i tampoc tenir cap ànim de canviar-ho, no? Aquesta cosa de ja t'has acomodat i dintre de tot, bueno, s'està bé, així, anar fent.
Que com més gran també menys marge tens de... Quan en tens 20 dius, bueno, no estic, però em queda mitja vida o menys, però quan en tens 40, 50, no?
I també menys marge. Juga sobre la idea de l'èxit i fracàs, però de l'èxit mal definit, no? Aquesta dicotomia que la nostra generació sí que ens l'hem tragat bastant amb patates, des del Hollywood al Walt Disney, actualment els llibres d'autoajuda, aquesta idea de que has d'aconseguir un èxit que ni tan sols has definit bé realment, i llavors et sents un fracassat perquè no has aconseguit un èxit que tampoc t'havies plantejat què era exactament, no? Eren coses que t'havien venut, doncs tenir un monovolum i uns nens, o per una altra gent guanyar 3 Oscars abans dels 30, no? És aquesta idea d'èxit fals.
I sou actors? Els personatges són actors? O...
Hi ha dos que són actors, però diguéssim estan en l'escalafó més baix, no? Estan fent de mascota en un compleanys. I l'altre és un DJ que punxaria perquè ens entenguem en el pitjor bar del centre o del Mare Magnum els dimecres perquè no el deixen ni punxar els dissabtes, no? Són personatges una mica... Que no arriben al mil·laurisme, i si hi arriben és perquè fan algun tipus de trapio. Personatges que viuen al marge de la societat en el sentit de, per exemple, hi ha un moment que tenen una conversa la Maria i el Pau, no? De, bueno, tu segur que tampoc has fet mai la declaració de renta. Clar, a la meva generació hi ha molta gent que no ha fet mai la declaració de renta. O que ha viscut tota la vida en negre, no? O que ha viscut tot... És aquest món en el que vivim que és com a part. Però aquí no, eh? Aquí paguem tots els impostos i ho fem tot tal com fem.
I això que dèieu de la barreja de disciplines, les màscares, sí. El moviment, el text... Què hi ha?
D'una banda ve... Sí. D'una banda ve d'aquesta idea de retrat, no? A l'hora de fer un retrat l'hem volgut fer polièdric, d'alguna manera calidoscòpic, i no entrar només per un cantó. De manera que... Hi ha sentiments que la Maria els explica amb un monòleg expressionista cap al públic, amb unes repeticions que et podrien recordar gairebé un teatre brechtià. N'hi ha d'altres que són explicats amb una escena que és pràcticament teatre-dansa, en el que la Maria i el Pau porten les màscares. N'hi ha d'altres que són escenes que les podries treure això, no? D'una obra de teatre argentina on els diàlegs són molt ràpids, on es trepitgen entre ells. Hi ha monòlegs al públic de l'Artur que et podrien inclús recordar algú cinematogràfic, no? Jo penso en el primer i podria ser Radio Cincinnati, fàcilment. Sí. Que, bueno, i la mescla, jo tenia pànic, perquè les mescles de vegades, no? Allò, no barregis que demà et trobaràs fatal. Però bueno, dintre de tot a l'espectador no li ha passat això, no?
No, jo crec que al contrari, va ben, que segueixi l'espectacle... O sigui, tira un espectacle endavant, no? Tinc la sensació, aquest salt d'un espai de cop de màscara, de cop algú realista, que podria ser, podria semblar que primer t'ha de desubicar una mica, crec que fa una mica el contrari, que com a espectador és un al·licient més i et manté amb ganes de veure què està passant i de potser desentrellar aquest puzzle. No? Que es va creant, com deies tu, molt a nivell calidoscòpic, però crec que precisament és algo que va molt a favor de l'espectacle, tot i que de bones a primeres podria semblar que fos algo que despistes una mica o que a veure com te'n surts de cop posar màscares i de cop anar a una cosa més realista i de cop l'escena final, que és molt onírica i preciosa i que no us l'explicarem, però que val la pena. Perquè de cop una mica en realitat és un... on convergeixen una mica tots els gèneres que s'han anat mostrant, no? De cop hi ha una mescla allà d'una cosa amb l'altra i amb la tercera, no? No sé, crec que és algú que realment li va a favor de l'espectacle, la mescla de gèneres.
També suposo que el fet de les diferents... els diferents orígens professionals de cadascun han sumat a l'espectacle, no? La Maria, per exemple, canta en un momentet, l'Artur aquesta cosa, ell és novel·lista, llavors hi ha algunes revelacions que fa el personatge que agafen aquest to. El Pau ve d'una companyia txeco-finlandesa que ho peten per tota Europa, que ha actuat al Bolshoi, llavors hem aprofitat de lo que ell tenia. La meva formació també amb tradicions...
La companyia, sí. No és de text, és de... no parlo ni txec ni
Sí. Com es diu?
Krepsko.
Krepsko.
Llavors la idea era aquesta, no? Aprofitar tot el que tens. Hòstia, tinc tres persones amb uns backgrounds molt diferents, jo mateixa tinc backgrounds molt diferents, intentem posar-ho tot junt i des d'aquí creem algo que sigui singular i genuí de la unió de nosaltres quatre, no?
La peculiaritat també és que precisament abans que es parlava d'en Doute, ha estat l'últim any fent dos cursos a la Beckett i en un d'ells ens vam trobar amb la Maria. Quan aquest projecte ja estava, diguem, parlat, però era allò de, bueno, sí, tenim ganes de fer això, a veure quan ho fem, sense saber-ho, diguem, ens vam trobar fent aquest curs amb Doute plegats i d'alguna manera el fet de que la Martina també hagués treballat amb ell sí que ens ha donat, tot i aquests backgrounds que comentava la Martina, tan diversos, des del teatre visual, el teatre dansa, el teatre musical, el teatre més de text i l'escriptura, el fet d'haver fet aquest entrenament plegats, que a part és un entrenament molt potent i també molt direccionat, molt clarament cap a algú molt de molta veritat i de... diguem que s'allunyava potser del que havíem fet nosaltres, el fet d'haver-nos trobat en aquests entrenaments crec que també ens va donar un llenguatge comú a l'hora de començar a treballar, que va facilitar una mica les coses, no? Perquè dient, com dient, d'aquests espais tan diferents i de no haver treballat mai nosaltres junts des de segon de l'Institut del Teatre o de primer, que és quan anàvem plegats a classe, no, de llegir aquells poemes d'en Martí Pol, doncs ara està fent això, crec que va ser com una casualitat molt, molt agraïda. El fet de que ens trobéssim en aquest entrenament i que d'alguna manera ens comencés ja a donar el llenguatge comú.
No sé si teniu alguna pregunta més o si heu de córrer cap a l'Arnau.
El títol, Fuga de conills, a sí. Què fa referència, exactament?
Mira, els dos personatges fan de conill, no? Llavors, els dos actors estan treballant de conill en un cumpleanys. No desvelarem el que passa, però tots dos somien amb escapar-se d'això, no? I tot l'espectacle gira entorn de la idea de fugar-te d'una vida per anar-te'n a una altra. I sí que l'espectacle fa referència a la fuga en diferents sentits, però tot és en aquest sentit, no, de fugir endavant, que jo crec que és algo també bastant clau de la nostra, dels nostres dies, més que de la nostra generació, no? La fugida endavant és una cosa molt habitual. I l'espectacle fa referència a la fuga des de l'escenografia, a la música, la segona peça musical que sona és una fuga de Bach preciosa, l'escenografia fuga tota cap enrere, vull dir que sí que tot està bastant a l'entorn d'aquesta idea de fugar-se, no?
Què vols dir, l'escenografia fuga cap enrere?
Molt no pot fer.
No,
aquí no gaire.
Tenim un problema, però com que hi ha la paret ens funciona força bé, perquè en el fons pots fugar més, no? Clar, és la idea aquesta falsa de la perspectiva. Foguem amb una falsa perspectiva cap enrere, no?
I aquesta incapacitat per canviar,
sí.
A què és deguda? O sigui, teniu alguna idea de per què no s'aconsegueix aquest canvi que es desitja tant?
A l'espectacle intento no pontificar. Perquè considero que com a espectador és una cosa que jo trobo molt molesta quan em tracten paternalistament i em diuen el que està bé i el que no està bé. Com a persona que es dedica a escriure i es planteja les coses, jo penso que som una generació que hem estat massa animats i que a l'hora que ens hem trobat com estan les coses ens ha costat enfrontar-nos-hi justament per un excés de cuidado, no? Un excés de... inclús de... com es diu, engreïmiento?
Ui, no ho sé.
Uau. Bueno, m'ha donat compte que tu tens massa cregut, no? Que penses que ho pots fer tot.
Sí,
o sigui, que realment, oh, que bé ho fas, et venen a veure les obres de teatre, els pares, els tiets, els no sé qui, t'aplaudeixen tot, et venen al partit de futbol i som els millors, i nosaltres som fruit d'aquesta generació. O sigui, la meva germana gran als partits de bàsquet no hi van anar mai. Ara fan autobusos per acompanyar els nens de tot arreu, vull dir... Som aquesta generació i a la que et trobes en la vida real, fer el canvi no és tan fàcil. Començar a prendre decisions i responsabilitats ja del nivell de muntar un negoci, de fer-te autònom i dir faig una companyia. És més fàcil, bueno, anem fent, bueno, no hi posem ni un duro. Bueno, això és el contrari, aquí estem criticant una cosa perquè estem fent l'altra. Hem agafat responsabilitats i...
Bueno, va lligat amb... no, no...
no crec que sigui només, o sigui, té molt a veure amb el que dius tu, però també les circumstàncies en les que vivim avui en dia potser tampoc ens ajuden massa a prendre aquesta responsabilitat, no? Vull dir, estem vivint tots nosaltres que tenim quasi 40 anys, que si mirem a l'època dels nostres pares, els meus potser marquen una mica l'excepció, però aquesta edat, als 40 ja teníem fills adolescents, tenien tots una feina fixa, amb un contracte indefinit, un pis de compra...
Però eren moltes responsabilitats.
Ara però tenien l'accés a aquestes responsabilitats. Ara, precisament... Bueno, tens, joder, avui sortia els matins que el... ara no sé la taxa aquesta, però el tema del lloguer a Barcelona, per exemple, no? O sigui, la taxa que hi ha entre el que pagues de lloguer i el que cobres, o sigui, la diferent... Bueno,
pagues un 40.
Sí, la ràtio aquesta, sí, sí. Que és la més alta de tota Europa. Encara ja ens estem anant a altres temes, però...
Jo, quan era jove, jo tinc un pis a propietat i tal, i treballàvem els dos, la meva dona i jo, i pagàvem més de del 100% d'un dels dos sols. O sigui, tu dius un 40, jo pagava un 60 per tindre aquell. O sigui, ha sigut sempre igual.
No sé, jo m'he trobat treballant sense contracte i els meus pares sempre ho van fer.
Si em deixes donar un apunt, això que passa ara és una cosa que ha passat durant tots els assajos. I això, no, vull dir, això que ens està passant ara de la discussió. I d'aquí també ha sortit l'obra. Perquè justament som quatre persones amb unes idees polítiques, estètiques i vitals molt diferents i inclús contraposades. I en aquests moments que estem vivint, ha pogut passar això i ha pogut passar sanament, no? I dins de l'obra, les contradiccions que hi ha són aquestes, justament, no? Jo potser estaria més amb el seu discurs, el Pau està més en un altre, i això està dins de l'obra, que això crec que és algo bo, que l'obra no és unitària en aquest sentit, no? Bé, bueno, com a... per concloure una mica.
I
sí, sí.
Dieu que heu nascut com a companyia, voleu seguir fent coses junts o...?
Sí, el plan és que sí. La nostra idea és que això és el principi. I...
Clar,
aquesta és la teva idea, que ets molt bàsic, Artur.
Sí.
No, forrar-nos. No, i tant, com se'ns forrarem.
Era broma, òbviament.
Però, sí, sens dubte, és la idea de seguir... Proposem un llenguatge, llavors. La idea és no repetir llenguatge en el proper muntatge, però sí crear un altre llenguatge per explicar una altra història, no? Estem aquí calibrant una història i veurem com ens hi posem i de quin cantó. També la idea de la companyia és que potser no sempre repeteix el mateix repartiment exacte, no? A mi m'agrada molt la música, llavors també m'agradaria comptar amb música en directe, o vull dir que aniran canviant les coses depenent de les necessitats de l'espectacle.
Amb la Martina havíem tingut alguna conversa també referent a la Bogart o a la Mnouchkin o aquestes directores que... Al final elles són les primeres que diuen que com a directora, i jo en el meu cas com a actor també em sento molt identificat en aquesta idea de necessites una companyia per poder fer el teu camí, per poder desenvolupar el llenguatge, per poder estripar-lo, per poder anar una mica més enllà. Al final el que estem veient és que, bueno, i nosaltres a veure quin futur ens espera, no? Però que en principi a la ciutat de Barcelona és veritat que cada cop hi ha companyies joves que estan fent diversos projectes, però potser a l'època en què vaig sortir de l'Institut del Teatre era molt comú de fer companyies per projectes i s'acabava aquí. Llavors trobo que això ha fet que d'alguna manera el nivell teatral de la ciutat a vegades quedi una mica estancat, perquè no hi ha la possibilitat, sí que és veritat que a nivell també econòmic i de subvencions i de finançament és complicat, però no hi ha la possibilitat de poder fer un treball de companyia, com per exemple sí que fan Joglars, o com fan aquestes companyies que deia la City, no? o el Teatre Vis-a-Lei, que és la possibilitat de poder fer un treball que et porti a algun lloc tard o d'hora, no? Perquè al final amb un primer espectacle tu estàs apuntant cap on t'agradaria anar, però no tens el temps i la possibilitat i l'experiència que et porta el fet d'anar fent diversos espectacles de poder arribar a crear algú que s'allunya una mica del que veiem a tots els teatres, de que d'alguna manera tingui un punt de personalitat o tingui un... en tots els nivells, ja no només del que es parla, sinó a nivell de com es parla, no? De l'estètica que porta sobre que tens a sobre l'escenari. Jo he tingut la sort de viure això amb la companyia aquella que comentàvem abans, però crec que també és algo que aquí a Barcelona jo durant molt de temps he estat buscant i no sé, és engrescador tenir l'opció de poder fer.
I el que passa és que, clar, no hi és en la dimensió de jugar, de comediar...
Sí, no, sí que hi és, sí, sí que hi comença a ser, de fet, eh? Però, bueno, ja hi són ells dient, jo tampoc trobaré la porta i diré, ei, jo vull fer... Saps? Vull dir, al final t'has de trobar tu també el teu espai, no?
Que és una miqueta això, no? De com compatibilitzareu companyies, no?
Sí.
Perquè al final...
Ui, sí. els actors estem acostumats a compatibilitzar tot. Sí. Jo treballo fins a les 10 del matí a l'Elefante, que és una cocteleria boníssima de Gràcia, i a les 10 del matí estic fent una roda de premsa, i quan tinc, i jo els divendres i dissabtes pues, tinc bolo aquí, després em vaig corrents a tancar la cocteleria. Vull dir que els actors, diguem, tenim la mala sort que estem massa infectats per el teatre. Llavors, per més que t'estàs donant cops contra la paret i que realment si tu mires des de fora, és una mica de... No sé, sembla que sigui una mica un automotivar-se, no? Això de sector, perquè és el que us dic, les nostres vides. O sigui, aquest procés que hem fet ha sigut curt, estressant. La Maria fent el que fa al matí, jo fent el que faig a la nit, trobar-nos per assajar de 3
fent,
a 5...
Clar, ja fent funcions a la Montaner i assajant
exacte,
això a les tardes...
Funcions, també l'Artur fent d'ajudant de direcció d'una altra història, vull dir que... Això no pateixis, que el fet de compatibilitzar... tenim
un Google
ja...
Calendar i ja vaig.
Exacte.
Aquí.
Alguna pregunta més?
Com veieu?
Bueno, doncs us esperem. Si voleu venir a veure l'obra, ens encantarà que vingueu i ens digueu que si es veu això que hem fet o no. Oh, doncs em sembla tot el mateix estil. Mira, no vaig res d'això.
Segur que sí, home. Segur que sí, veurà.
Moltes gràcies per venir.
Gràcies.
Entro a veure com ho tenim. Sí, està tot.